A la ràdio, com en la gastronomia, cal una única combinació: compromís, respecte i fiabilitat. A Restaurant Mar i Terra, a les Eufavietes, us ofereix aquest podcast de Ràdio Illa.
Són les 9:22, les 4:22, si ens escoltau a la tarda, i el Pla Ordinari del Consell de Formentera, corresponent al mes de juliol, celebrat ahir dijous, ha aprovat les 15 iniciatives incloses a l'ordre del dia en una sessió que ha durat més de 7 hores. Com és habitual, avui farem un repàs de la sessió amb els representants dels diferents grups presents al ple. Començarem amb el conseller no escrit del Consell de Formentera, Llorenç Còrdova. Molt bon dia.
Hola, bon dia, com
va? Què tal, com estem?
Bé. Mira, ja recuperats d'ahir.
Sí, molt bé. Començam, si vol, amb aquesta proposta del sistema de finançament dels menors migrants no acompanyats.
Exactament. A veure, una cosa que ho diré, però no fa falta dir-ho, tothom ho sabem, que Formentera està suportant una pressió absolutament desproporcionada per la seva població, els seus recursos i la seva capacitat administrativa. I no és raonable que es aconsegueixi d'avançar o assumir pràcticament tot el cost d'una competència que supera clarament la capacitat de l'illa. Aquí no vull entrar ja en si és competències del Consell, del Govern o de l'Estat, són persones i ha que donar-los una atenció. Per això vaig proposar establir un sistema de finançament estable, anticipat i suficient. Que vol, aquests tres adjectius són l'un o dos. Perquè els recursos arribin abans que se despesin o quan el Consell ha hagut de pagar. L'última vegada van ser 3 milions d'euros per pagar 45 factures que el Consell ja havia hagut de pagar i executar, i clar, és tot al final, i això el que fa és afectar la caixa del Consell. En principi no estem parlant només de números, de dir, mira, doncs, arribem això o l'altre, el que estem parlant és el que deia, hem d'atendre dignament aquests menors, no han de col·lapsar els serveis públics de Formentera i no han de posar en risc les finances del Consell. Això crec que són els objectius més importants que tenim aquí. La proposició va ser aprovada per unanimitat, i ara l'important és que aquest acord no quedi dins el calaix, que el govern balear i el govern de l'Estat assumeixin la responsabilitat que correspon. Aquí la diferència igual era que, com que es va anunciar que es havia creat la mesa paritària entre Consell Insular Formentera i Govern Balear, ara és el moment d'anar en aquesta mesa i bueno, pues executar això d'aquí. El que no pot ser és que s'estiga tractant de manera com si fossin urgències puntuals un problema que és estructural, que és la migració a Formentera, que ja fa anys i a més va pujant. Entonces, bueno, el sentit era aquest, es va aprovar per unanimitat a tots els grups i estic content. Vull comentar que el grup socialista havia presentat una similar, que no era igual, era compatible una amb l'altra, i com que s'hi deia ara la mateixa, el recolzament des del primer moment va ser comú per part dels dos.
Molt bé, quan diu també fons suficients, com es considera aquest pressupost si no sap el nombre real de menors que arribaran?
Exacte, aquí hi ha diferents paràmetres. Hi ha el número que vendrà, els dies que els tenim que atendre i el cost que pot provocar això. A nivell balear, Formentera ara mateix es calcula que igual enguany hauran de pagar uns 16 milions d'euros per aquesta tutela de menors. L'any passat van ser 9 milions, i ara es calculen 16. A nivell balear sí que han fet ses comptes i calculen per enguany entre els 4 consells 38 milions d'euros en un any. 38 milions d'euros només en tutela de menors. S'estat aporta 7,7 milions per 4 consells. Doncs, bueno, aquí hi ha algú que està desfassat. Ja dic, no vull entrar en la guerra de que si és estat o no. Jo sempre he pensat que la competència és del Consell Insular de Formentera perquè la té. Jo vaig proposar i demanar, i es va aprovar en el ple, tornar les competències a la comunitat autònoma, per exemple, fes càrrec a la comunitat autònoma, no s'ha acceptat. Però, bueno, és la solució.
Recordant, però, que el Consell té les competències de menors migrants no acompanyats i els que no són migrants.
Exactament. En el 92 es va aprovar aquesta transmissió de competències quan hi havia 2-3 menors que normalment eren de l'illa i ja està. Clar, que passa que quan comencen a venir menors migrants se li dona més importància en el tema que siguin menors que no que siguin migrants, que és normal i està bé, però aquella llei i aquella competència no està preparada per això ni està recolzada en un pressupost per això, i mos oblidam igual una mica que la segona paraula és migrants. i immigració i fronteres correspon a l'Estat. Ja no tampoc vull treure culpes ni dir que només s'entén encarregar algun, però ara estan parlant de persones, estan parlant de menors migrants, no acompanyats, i aquí hi ha altres administracions que es tenen que posar d'acord i a la força en els recursos que poden arribar a tenir. I des d'algú no és el consell que tinguin més recursos que l'Estat. Doncs jo crec que hauria de ser proporcional, però bueno, això igual és un altre
tema.
Un altre lluita,
senyor,
no?
Senyor Corba, si vols anar a la segona proposició també aprovada per unanimitat, que era exigir el compliment de l'acord plenari de març 2025 sobre el plus d'insularitat del personal del Consell.
Exactament. Aquesta iniciativa tampoc no comença ara, vull dir, perquè es va publicar el 8 de juliol en el BOIP aquesta pujada de sou a nivell estatal. En març de 2025, a proposta meua, es pla va aprovar per unanimitat estudiar i negociar un complement que compensés insularitats, el cost de vida, les dificultats d'habitatge, el problema que té el Consell per captar i mantenir personal qualificat. Per què es va fer això? Perquè justament es havia aprovat l'ajuda, o la pujada, perdó, de la indemnització per residència per tots els treballadors del govern de les Illes Balears. Doncs a nivell d'estat s'estava treballant, a Balears es havia aprovat, només mos quedava el Consell, el que vaig fer jo, doncs, com a diputat, doncs, des del Parlament m'ho vaig portar aquí i vaig fer doncs, aquesta proposta. Ara mateix ha passat aproximadament un any i cinc mesos des d'aquesta data, i era un mandat d'esplar a l'equip de govern i continuava sense executar-se. Ara, en la nova normativa publicada a principis de juliol, la normativa estatal, que actualitza les indemnitzacions per residències personal de l'Estat, tenim encara una via més clara per avançar. Però tota la feina ja estava feta en març. Bueno, estava feta, no, perdó. La feina estava encarregada a l'equip de govern des de fa un any i cinc mesos. El que vàrem descobrir ahir en esplar és que no s'havia fet res, que s'havia tornat a reactivar ara. El que deia, perdó, ho he dit abans i m'he liat, el PSOE va presentar una proposta similar a aquesta, no a l'anterior. No, a l'anterior varen fer una millora, em varen proposar una millora en el punt 1 que és molt interessant, que està molt bé, que era que aquella ajuda fos factible fins que es complís un altre acord de pla, que és que el govern de les Illes Balears reparteixi els menors de manera equitativa entre totes les illes, que és una proposta que van presentar ells i es va aprovar a un pla i es debat de l'estat de Formentera. Perdó que m'obliqui, però no vull treure mèrit a ningú i el mèrit aquí el va tenir el grup socialista. Sé que sí que van proposar una similar era aquí i el que deia, doncs, no eren incompatibles i es demanava el mateix i les dues van sortir aprovades. L'idea amb aquesta proposta era bastant senzilla. No era només aquesta pujada del plus d'insularitat, era una mesura perquè el Consell pugui tenir doncs, metges, tècnics, policies, administratius o professionals suficients per prestar bons serveis a la ciutadania. Això relatiu a el que seria l'Estat. Però llavors també la gent que ve de fora té unes despeses, però la gent que està aquí també té despeses, o gent que treballa en el Consell i realment es divisa. Doncs bé, doncs el que dèiem, la proposició era complir l'acord de pla que ja deia que això es faria, afegir-hi aquest buit de juliol a nivell nacional, que el que fa la normativa, a més, automàticament es diu que es té que aplicar aquí a Formentera.
Senyor conseller, mos queda poc temps. No sé si vol comentar les dues preguntes de control que va realitzar.
Sí, en toca fer dues preguntes, però només en deixen fer dues preguntes, els altres grups en deixen fer 15, ja em tenen castigat, es veu. I una, per exemple, era del canal d'entrada i sortida a l'Estat d'Espeix, que aquí, en aquest mitjà de Radio Illa, doncs, es va publicar unes queixes per part de certs usuaris, i la pregunta més que altra cosa era si hi havia hagut algun ordre per part de Consell i en base en quina normativa, reglament o alguna cosa. I per resumir-ho i per deixar-ho clar, la consellera va dir que no hi havia cap limitació
en quant al canal.
En quant al canal d'entrada i sortida, perquè aquí hi ha dues coses. Espantalar, però no espantalar desfondat just des d'en després, sinó espantalar que té el centre d'esports nàutics, que és propi del centre d'esports nàutics, que encara que siga propi és públic. El que passa és que si hi ha alguna empresa que ho vulgui utilitzar, i això ho posa al reglament, té que demanar autorització.
Està limitat de moment a les activitats que es duen a terme en els centres esports nàutics de Sabines.
En principi sí, però deixo oberta la possibilitat, com que és públic, que ho pugui utilitzar més gent. Entonces aquí, la consellera contestant una cosa, va es va destapar perquè va haver una proposició que demanava seguretat en espantalant i des de l'equip de govern que no sabien què fer. Pues, en la meva pregunta vaig aconseguir que s'aconsellés mirar el reglament de centres esports nàutics i allí es vegués que hi ha una sèrie de normes que diuen que és per això d'aquí i que es pot limitar o es pot autoritzar. Entonces, és molt senzill, es consell, si realment vol fer alguna cosa que diu que no pot fer res, si vol fer alguna cosa té que aplicar el reglament de centres esports nàutics i limitar l'ús d'espantalar a l'escola, punt i s'acabó, ja està. El que passa és que, clar, ho hem de saber. I l'altra pregunta era sobre els acords de, relacionats amb Precero i UGT pel tema de vaga i tot. Seré molt breu perquè ja sé que m'estàs donant sí. més temps, em sap greu, però és que... I el resum era que sí, que estan revisant d'ofici, o estan fent doncs, el mateix que van a fer en sus contractes de mitjans de comunicació, perquè com que ho havia signat l'antic president, anem a fotre-lo. Els contractes, ja dic, que al final han anat tots per endavant i era tot correcte, i amb això passarà exactament el mateix. Hi ha 5 acords signats per jo, en Estamip, a Palma, vull dir, és un lloc, no és una cafeteria, és Estamip, està registrat, que aquests acords són vàlids de dia d'avui, perquè la revisió d'ofici el que està dient és, bueno, doncs anem a veure si hi ha una resolució, si és correcta, si no és correcta, i si no és correcta, doncs igual es tiren per enrere, però és que fa un any i mig i el Consell no ha fet res. I la consellera actual, la primera reunió, o sigui, la vaga, la va provocar ella, amb UGT en residus, se'n va anar a casa, se'n van anar 6 mesos a casa, jo vaig haver de resoldre aquella vaga, es va resoldre el contracte per 8 anys, va quedar tot clar entre l'empresa i UGT amb aquests 5 acords, i ara la mateixa consellera torna a provocar una altra vaga, torna a donar el problema i tot el que s'havia fet abans pues ho vol tirar per enrere. Bueno, això és el resultat de la pregunta i la resposta que es va donar en aquell moment. I gràcies pel temps, que sé que m'has donat una miqueta sí. de temps extra.
Bueno, el conseller no escrit pel conseller Insular de Formentera, Llorenç Córdoba, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui.
Gràcies a vosaltres i bon estiu.